Els darrers anys el feminisme ha aconseguit victòries, victòries importants. Potser el cansament i la violència que encara rebem les dones no ens ho deixen veure prou. Potser tota la feina que encara s'ha de fer, que n'hi ha molta, ens fa oblidar d'on venim i com hem avançat. Però el feminisme ha aconseguit victòries i en aquest podcast volem parlar de com les ha aconseguides i de quines han de ser les següents en un àmbit molt concret, el de la llibertat sexual, que més podríem dir que és el centre de la quarta onada feminista, que és la que hem viscut en la darrera etapa. En uns quants episodis repassarem les conseqüències de casos mediàtics com el de Gisèle Pelicó o el de Dani Alves, i ens demanarem quina mena de coses han canviat en el dia a dia. Ha canviat socialment la noció de consentiment o encara és un debat minoritari? Abordem les relacions sexuals d'una manera gaire diferent que fa 10 anys o no? És cap problema parlar més del només sí és sí que del no és no? Soc la Clara Ardèvol i això és Quarta Onada, un podcast de VilaWeb.
Quarta Onada, un podcast de VilaWeb.
Màxima expectació avui al Palau de la Justícia de Pamplona per conèixer la sentència als membres de la manada.
De abuso sexual.
Els cinc joves han quedat absolts dels delictes d'agressió sexual. L'Audiència de Navarra els considera culpables d'un delicte d'abusos sexuals. La condemna, 9 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada per a cadascun d'ells. La Fiscalia els demanava 22 anys de presó. Les acusacions particulars augmentaven la petició fins...
Comencem pel 26 d'abril del 2018, una data que va canviar moltes coses. L'Audiència de Navarra va condemnar per abús sexual i no per agressió sexual els cinc acusats d'haver violat una dona a les festes de Sant Fermí de Pamplona. La indignació que va aixecar aquesta sentència va ser el començament del canvi.
Als exteriors dels jutjats, tensió. Desenes de persones, membres de col·lectius feministes, han mostrat el seu desacord amb la sentència.
Se acepta el relato de los violadores y, sin embargo, a la mujer que ha sufrido un trauma semejante se le cuestiona.
La sentència arriba 5 mesos després que se celebrés el judici.
Una persona que coneix el cas a fons, i a més d'una manera força diferent, és el dramaturg Jordi Casanovas, que ha escrit l'obra Jauria a partir de la documentació del judici.
Me tenía agarrada de la mano y tiró de mí hacia el portal. Y luego había otro chico, que creo que era el que estaba yendo y viniendo todo el rato en el trayecto, que también me metió en el portal con ellos. Me agarró también de la muñeca y me metió.
No que jo lo recuerdo.
Hi ha un moment donat que el jutge principal demana que es faci una pausa perquè està entrant molt de soroll del carrer. I aquest soroll del carrer nosaltres l'acabem reflectint amb la suma de consignes que hi havia en aquells moments, tant a fora com el que es va produir posteriorment, tant amb la sentència, amb la primera sentència, etc etc. Tota aquella escalfor, ella la va notar. I que li entrés d'alguna manera per la finestra també era una manera de sentir-se acompanyada. Com diu molt bé la Gela Cervantes, que està fent el paper d'ella, et notes molt sola en aquest context d'un judici, no? I tot el que pogués arribar en aquest sentit que fos escalfor, crec que era positiu per ella. O sigui, el cas és determinant, primer, pel caràcter de la noia que pateix aquesta violació i després per el moment en què impacta tota la societat i bona part de la societat surt del carrer reclamant que això ja no pot continuar d'aquesta manera, que s'ha de canviar i s'ha de canviar d'alguna manera.
El cas de Pamplona no ha estat pas l'únic d'agressió grupal que s'ha fet mediàtic. Otbou, a veure, fes-nos una mica de memòria.
Doncs sí, aquells anys es va parlar especialment de les violacions grupals, per casos com el de Manresa, el d'Alacant, el de Sabadell o el de Mataró. I què canviava? Doncs canviava que la gent, a poc, prenia consciència de la mirada patriarcal que sovint hi tenia una part de la judicatura. En el cas de la manada, per exemple, va indignar especialment el vot particular del jutge Ricardo González.
No aprecio en cap dels vídeos ni fotografies cap senyal de violència, força ni brusquedat exercides per part dels homes sobre la dona. No puc interpretar en els seus gestos ni en les seves paraules intenció de burla, de menyspreu, humiliació, befa o jactància. Sí, una desinhibició total i actes sexuals explícits en un ambient de gresca i alegria en tots ells, i certament menys activitat i expressivitat en la denunciant.
El jutge pensa que amb aquests minut i mig de vídeo que hi ha considera que allò forma part d'una festa, que ell no hi participaria, però que entén que hi ha molta gent que hi participaria. Que això forma part d'una cultura audiovisual construïda a partir d'unes relacions o d'unes relacions sexoafectives no massa sanes.
Raquel Tulleuda és ginecòloga, sexòloga i llicenciada en dret.
Jo em vaig llegir, per exemple, en el seu moment la sentència de la manada i el vot particular era espantós. És a dir, una persona que emet un vot particular com el de la manada, aquesta persona, d'ofici, se l'hauria de desvincular de qualsevol judici referent a la violència sexual per sempre més, perquè dubto que això sigui reconduïble. I tot i així, els que no van fer vot particular també en algunes ocasions patinaven fort. Era molt palès per algú que es dedica a la sexualitat que aquelles persones no tenien cap tipus de formació.
Segons el jutge Ricardo González, només una violència brutal, explícita, una gran resistència de la víctima, diguem que un no claríssim, haurien implicat una manca de consentiment.
En canvi, la resta de jutges sí que reconeixien que en aquell ambient la víctima no tenia capacitat de consentir. Però van considerar que, en lloc d'una agressió sexual, allò era un abús, perquè no hi veien ni violència ni intimidació.
Sonia Ricondo és advocada experta en violència masclista.
Entorn a aquest element del consentiment es qüestionava moltíssimes vegades l'actitud que havia tingut la víctima abans, durant, inclús en el post, no?, d'aquesta agressió sexual. També veníem, no?, d'una discussió molt antiga de com estava classificat els delictes de violència sexual, que sobretot els més importants eren l'agressió i l'abús sexual, on diferenciava, no?, si hi havia aquest requisit de violència o no hi havia aquest requisit de violència, i tot això, no?, ens va generar un debat al carrer, sobretot arran de la violació múltiple a Pamplona, que en primera instància van condemnar per abús, i aquí va ser on la gent, no, i el moviment feminista es va començar a qüestionar què s'estava entenent per consentiment i què s'estava entenent també per abús sexual i agressió sexual.
El problema es repetia en casos semblants. Els 5 agressors d'una violació en grup a una menor a Manresa també els van condemnar per abús, i no per agressió, que a més hauria implicat més anys de condemna, i el que van dir és que com la víctima estava inconscient, doncs no hi havia ni violència ni intimidació. Esclar, amb la víctima inconscient, doncs no calia que n'hi hagués.
Les protestes al carrer es demanaven amb estupefacció. I què més ha de passar? Una volta 5 homes estan acorralat sola i contra la teva voluntat en un portal, què més ha de passar perquè un jutge consideri que t'han intimidat? Hi havia qui ho trobava gairebé una provocació.
Clar, però no tan sols això. També hi ha una altra pregunta, que és què passa en tots aquells casos en què l'estat de la víctima li impedeix el consentiment? Han de ser considerats menys greus? Tot plegat va regir a l'estómac de moltes dones que van sentir que es banalitzava la violència sexual. Al cap d'un quant temps, de fet, el Tribunal Suprem espanyol, encara amb la legislació antiga, recordem, va acabar admetent que sí que hi havia hagut intimidació en el cas de la manada i va condemnar els joves per agressió sexual. Però igualment el cas, doncs, va acabar portant un canvi legal que ha implicat un debat de fons dins del feminisme.
Exactament. L'any 2022, la llei del només si és sí va eliminar el delicte d'abús sexual, i totes les violències sexuals van passar a ser agressions sexuals. Elements com la violència explícita, en comptes de diferenciar entre un delicte i un altre, passaven a ser agreujants d'un mateix delicte. I atenció, això no vol dir que tot es considerés igual ni que tot es condemni a molts anys de presó. La pena canvia segons els agreujants i els atenuants.
La nova legislació, com explica l'advocada Laia Serra, incorpora la perspectiva de la víctima.
El consentiment, quan s'enfocava des de la perspectiva del no és no, el paradigma que hi havia darrere era que d'una manera indirecta hi havia la presumpció d'accés al cos de la dona. L'estructura social fa que es doni per fet que tu pots avançar cap a cercar allò i que només quan trobes un impediment, una barrera, un no, t'has d'aturar. És a dir, si tu no has posat límit, l'altre no pot ser responsable. Sempre s'anava a buscar què havia fet la víctima. I si la víctima no ha pogut fer res? Ens donem compte que la majoria de vegades la víctima no pot fer res perquè té por, perquè queda paralitzada. Tu ets mare de família, potser tens els crios que depenen de tu. Pots dir que no a un cap o un company de feina que t'estan assetjant. La societat t'ha de carregar a tu per col·locar aquells límits i si no, no pots accedir a la tutela del sistema. És molt injust, això. Perquè si és una situació d'igualtat social, podríem interpretar el consentiment probablement d'una altra manera. Per tant, la idea del sí és sí era molt important d'alguna manera partir del fet de que el consentiment no es podia donar per fet. De cop gires la mirada i en lloc d'anar a mirar què ha fet ella, vas a mirar el context, les relacions, no?, que es donen entre ell i ella en aquella situació, i vas a mirar quins elements objectius existien en aquella situació concreta com perquè ell entengués que hi havia consentiment. Qualsevol interacció humana té codis, té llenguatge no verbal, una riquesa a l'hora de construir el missatge molt concreta i amb molta gamma de grisos. La qüestió és que dins de l'anàlisi del desig, també aquí, hem de fer una construcció del lloc que ocupa cadascú. Tot i que puguin haver-hi algunes situacions ambigües, al final jo crec que tots i totes sabem quan hi ha a l'altra banda algú que està actuant en llibertat. I si hi ha elements que intuïm que poden condicionar aquesta llibertat, ens aturem, perquè ja no hi ha joc.
Clar, i una altra cosa encara més important. Aquest canvi legislatiu ha introduït una definició de consentiment. Ho explica Ricondo.
Teníem molta jurisprudència que havia desenvolupat el significat del consentiment, però no teníem una definició a la qual la judicatura s'hagués de cenyir. Llavors, aquest era el principal problema, que llavors diferents audiències podien tenir criteris diferents, és a dir, cada sala podia interpretar-ho com lliurement volia. Això no vol dir que ara, no?, totes les sales ho interpreten igual, hi ha un marge, evidentment, d'interpretació, però sí que és cert que ha posat uns pilars que són inamovibles en aquest element del consentiment. Teníem una llei molt centrada en la violència física i en la resistència física, en què el no, no, és a dir, aquesta negativa a la relació sexual s'havia de mostrar de caràcter físic o inclús que l'agressor sí que utilitzés la violència per doblegar aquesta voluntat.
Tal com acaba d'explicar Ricondo, aquesta noció nova de consentiment que apareix amb la nova llei parteix de la idea de consentiment afirmatiu. Es podria resumir amb el famós eslògan «només si és sí». L'aparició del només si és sí no vol dir ben bé que el feminisme abandoni el no és no, però l'èmfasi es posa en un altre lloc. Amb el només si és sí es reforça la idea que, per considerar que hi ha consentiment, cal que l'altra persona mostri senyals que expressin de manera clara la seva voluntat abans i durant la relació sexual.
Anem a aclarir què vol dir això, perquè molta gent es pensa que es tracta de dir sí verbalment en el context d'una relació sexual. És això que hem anat sentint de «sembla que s'hagi de signar un contracte abans de tenir relacions sexuals». Doncs no, no és això. El consentiment afirmatiu vol dir que la persona ha de donar mostres clares d'acceptar, de participar de manera més o menys proactiva en tota l'activitat sexual. Vaja, una relació en què totes les parts donen senyals d'acceptar de ser-hi. Perquè s'acabi d'entendre la cosa, un exemple, no? Quan una dona està paralitzada, congelada i no fa absolutament res, encara que no digui que no, doncs no consenteix.
Aquesta noció sobre el consentiment diu: com que no sempre es pot dir que no, l'única manera de saber si una relació sexual és consentida és tenir alguna mena de sí. De fet, la neurociència ha demostrat que en moltes situacions de violència sexual les víctimes resten físicament paralitzades i els és impossible de dir no. Així doncs, es passa a cercar alguna forma de sí i no a debatre sobre si la dona s'hi va resistir.
Aquest canvi en el Codi Penal espanyol era una demanda àmplia dins del feminisme, però hi havia sectors que no ho veien clar. En general, el que més s'ha parlat és de la rebaixa de penes, en alguns casos, i també de la reforma posterior del PSOE, però avui no en parlarem d'això perquè necessitaríem un capítol sencer i perquè ens interessa més aquest debat entre feministes que continua viu. Què ha implicat aquesta nova idea de consentiment? Caldria fer-hi matisos?
A VilaWeb n'hem parlat amb unes quantes expertes. Ara sentireu la filòsofa Clara Serra i després la jurista Carme Gil, que són crítiques amb la filosofia de fons de la llei.
Creo que el derecho tiene que darse cuenta de que en algunos contextos donde hay mucha desigualdad o una situación de intimidación, de amenaza, hay veces en las que no están las condiciones para consentir y no se puede decir que no, como en la manada. Dicho esto, claro, mi preocupación es con que es como si hubiéramos dado el salto de dos pantallas en una, ¿no? Hemos pasado a un contexto en el que suponemos que ese portal de la manada es un buen lugar para pensar el conjunto de la sexualidad y por tanto es un buen lugar desde el cual legislar. Cuando se le preguntaba, por ejemplo, al gobierno, ¿pero por qué solo sí es sí? Decía, bueno, es que el portal de la manada no se podía decir que no. Si pensamos desde el portal de la manada el conjunto de la sexualidad, si es ese portal el que dota de sentido a nuestros lemas, entonces es que estamos diciendo que la coacción y la amenaza imperan el conjunto del sexo. ¿Estamos legislando a partir de la excepción o a partir de la norma?
Pensem que el Codi Penal, que és del 95, que es va considerar el Codi Penal de la democràcia, porta més de 40 reformes. Moltes d'elles associades a casos concrets, que és la millor manera d'equivocar-te com a legislador, fer una reforma a mida per donar resposta a un pretès clam social de reforma. Qui marca aquest clam social? No defensaré la sentència de la manada, però la sentència de la manada va condemnar 9 anys de presó. Però després aquesta, amb la llei que hi havia llavors, es va canviar i es va considerar per part del Tribunal Suprem que sí que hi havia violència. Per tant, la resposta va ser una resposta absolutament contundent en aquest cas.
I ara sentireu primer l'advocada Sònia Ricondo i després l'advocada Laia Serra, que en destaquen més aviat els aspectes positius.
M'agrada molt la definició que va fer del consentiment la llei catalana, la 5/2008. És una definició del consentiment probablement una mica més completa de la que s'ha fet a la llei del sí és sí. Però jo crec que hem aconseguit una bona definició. Crec que, a més, a vegades els grisos de caire més filosòfic poden ser grisos perillosos per a la judicatura, la que moltes vegades es poden agafar per inclús no acabar condemnant en aquests casos. A la judicatura li hem de donar les coses molt clares, perquè fins ara hem vist resolucions també molt esperpèntiques al voltant del significat del consentiment, i jo crec que el només sí és sí ara mateix blinda moltíssim aquestes resolucions que ens havíem trobat fins ara.
La llei del sí és sí, malauradament, només ha emergit la part com crítica, no? Arran de les penes, les excarceracions, hi ha molts altres elements molt positius de la llei, no? Com el fet de, per exemple, dins de les primeres diligències que pot acordar un jutjat hi hagi el tema de retirar de continguts de xarxes socials. S'han perfeccionat diversos delictes, no? Digitals, també. S'ha posat en el centre el fet de que l'avaluació de les violències sexuals hagin de posar el focus en l'afectació en el projecte vital d'una dona. Si ha deixat estudis, si ha canviat de lloc de residència, quines activitats quotidianes ha deixat. Tot l'impacte que fins ara no es col·locava en el centre, l'eix social.
Gairebé tots els partits feministes, tret de la CUP, van donar suport al canvi legislatiu. Però per què no totes les feministes ho veuen clar? Doncs algunes consideren que a vegades sí que es pot dir que no i que casos com el de la Manada en són una excepció o almenys que no són la norma.
Per tant, reivindiquen més el no és no, sense deixar de tenir en compte tots aquells contextos en què és difícil dir que no.
Aquesta posició sí que pot considerar útil el només sí és sí fora de l'àmbit jurídic, perquè evidentment està bé que la persona amb qui tens relacions cerqui els teus sís, la teva proactivitat, però sí que troben massa ambigu i perillós portar-ho als tribunals. Vaja, diuen que potser el que serveix per la discussió jurídica sobre el consentiment no serveix exactament per la discussió ètica sobre la sexualitat. Escoltem què més en diu de tot aquest debat Clara Serra.
Yo creo que es muy importante volver a qué había encerrado en ese lema feminista que era el no es no y por qué tiene tanto valor, ¿no? Me parece muy importante la distinción entre que decir que no sea muy difícil o de que decir que no sea imposible. Por supuesto que toda consciencia de la dificultad es fundamental en una perspectiva crítica. Ahora bien, yo quiero que le digamos a la sociedad que cuando una mujer dice que no, es que no, que exista un derecho penal que cuando yo no quiero y el otro me invade, tenga un papel, un discurso feminista que les hable a los hombres y les diga que te han dicho que cuando una mujer dice que no, no es tanto que no, y es que no. Y yo quiero también un discurso feminista que les hable a las mujeres y que nos diga, tú puedes decir que no, tú puedes decepcionar la expectativa masculina. El no es no marca un rumbo como sociedad. Por ahora muchas veces no decimos que no, no podemos decir que no, o cuando decimos que no, no nos toman en serio, pero ese es el objetivo. Yo creo que hay una profunda contradicción cuando tú dices que el sí es más verdadero y que en la medida en la que pensamos que es difícil decir que no, pues es más seguro o más prueba, digamos, legítima el sí. Yo creo que cuando un no está imposibilitado, el sí debería ser invalidado. O dicho de otra manera, si el portal de la Manada es un contexto de amenaza, nos tendría que dar igual que ella dijera que sí. Cuando se dice, pero ¿por qué no podemos decir que no es no? Y se dice, no, es que en el portal de la Manada no se podía decir que no. Vale, entonces vayamos al portal de la Manada. Vale, en el portal de la Manada, si hubiera dicho que sí, ¿ese sí hubiera sido válido? No debería serlo. Si un menor dice que sí a un mayor de edad, ¿eso exime de un delito sexual? No, y no debe serlo. Entonces vayamos al contexto en el que se dice que sí. Supongamos que en ese contexto se tiene que poder decir que no. Es más, toda validez del sí en cualquier relación sexual, cuando se dice, por ejemplo, el consentimiento ha de ser positivo, afirmativo, ha de poder ser retirable. ¿Cómo es retirable un sí? O sea, un sí solo se puede retirar si acto seguido tú puedes decir que no. Si tú llegas a la conclusión de que ese no no se puede decir, no debes fiarte de ese sí.
Com veiem, la reflexió de feministes com Serra és que el sí, el consentiment afirmatiu, pot estar tan viciat i tan condicionat pel clima d'intimidació com el no. Així com la por et pot deixar paralitzada, també et pot fer dir que sí per passar el tràngol més de pressa.
Serra demana de donar més protagonisme al no, que apodera, que recorda a les dones que elles poden posar límits, que poden decebre els homes i que a més no passa res i ho fan. I sobretot perquè el no, el fet de poder dir que no, és l'única cosa que assegura que el sí sigui completament lliure. I cal, evidentment, que d'altra banda aquests nos es respectin. Hem vist dues posicions diferents en l'àmbit jurídic, però què passa fora d'aquest àmbit? Ens podem trobar situacions que són zones grises? L'escriptora Alba Serrano va topar amb un manual sobre consentiment i va voler dur el tema a la literatura. Desitjar i consentir no són la mateixa cosa, però ja tenien l'objectiu d'erotitzar el només sí és sí amb un relat que a més va acabar guanyant el concurs de relats eròtics Sexe fora de norma. Tanmateix, amb el temps, la seva visió ha canviat una mica. Ens fa una sèrie de reflexions i avisa que tot el que diu ho diu des del punt de vista literari de la ficció i no pas com a assagista.
El conte és una cita entre dues persones, un home i una dona. La narradora és la dona i està escrit des del seu punt de vista. Tenen una cita i ella doncs, porta un paper explicant què és el consentiment, com un manual superbàsic. Llavors, al principi tot és una mica incòmode, però després doncs, com que aquest joc de respecte es converteix en això, en un joc sexual divertit i s'ho acaben passant molt bé. I la veritat és que he trobat que el conte està com ple de contradiccions, no? Sí, perquè, per exemple, al principi els personatges parlen molt de no, hem de dir sí o no, però després, quan se meten en harina, doncs mira, no ho sé. Bueno, potser, tot i que té com una part contractualista, puguem dir el conte, perquè al principi no és un contracte, perquè no el signen, però hi ha un paper, no?, on s'estableixen unes regles, després hi ha molts moments ambigus que no han estat establerts en aquest paper, no? Jo ara tinc una noció de consentiment completament diferent, no? Diria, potser també parlaria del potser, i potser parlaria, doncs, de si el potser t'engresca o el potser et fa sentir malament.
Aquests potsers, no?, que diu l'Alba, no volen dir que el consentiment sigui una cosa relativa, intermitent, sinó que hi ha d'haver sempre un marge per explorar, per dubtar de què t'agrada i què no, dins, evidentment, de les relacions consentides. Un sexe desitjat i entusiasta seria ideal, però de vegades la cosa no comença així. Escoltem què en diu l'educadora sexual nord-americana Emily Nagoski.
Emily Nagoski m'agrada molt perquè, en comptes de parlar del sí entusiasta, ella parla del potser entusiasta. Està molt, molt, molt en desacord en això que ara és, que està tan generalitzat, no?, i que fins i tot és el discurs de les Nacions Unides, de que el silenci és no, el potser és no, el no ho sé és no. Ella diu, no, no és veritat. El potser és potser, el no ho sé és no ho sé i el silenci és silenci, no? Emily Nagoski també parla d'un concepte que és el desig responsiu. Hi ha el desig espontani, no?, que seria, per exemple, veig aquesta persona, em sembla molt guapa, li vull tocar el cul. Però després hi ha el desig responsiu, no?, que seria, per exemple, quan responem doncs, a les propostes dels altres o al plaer, no? Per exemple, quan estàs amb la teva parella i tu estaves tan tranquil·la i no et venia de gust tenir relacions sexuals i potser et fa un petó, et toca i llavors et ve de gust, no? També penso que el problema amb el consentiment, quan es simplifica en excés, és que el desig responsiu no es té en compte, no? Com que tu no en tenies ganes i llavors et fan un avançament i ja tu prens com no és no, silenci és no, potser és no, no? Llavors et perds tota aquesta part del desig responsiu.
I escoltem què més en diu la ginecòloga i sexòloga Raquel Tulleuda.
El només sí és sí ens serveix per parlar de consentiment i per parlar de sexualitat en les etapes més primerenques del desenvolupament. És a dir, quan un pare, una mare, un mestre es planteja com transmeto aquest concepte a persones molt joves, jo crec que en aquest escenari el només sí és sí ens serveix, perquè no ens podem permetre les ambigüitats. Conforme ens fem grans, i tots sabem que les relacions personals i les relacions afectives i les relacions sexuals són ambigües i són complicades, i a vegades fins i tot tenim incoherències internes. Aleshores, tot això té matisos. Per tant, per una banda hi ha d'haver aquesta capacitat de consentir sense vicis, i per l'altra hi ha d'haver un consentiment externalitzat, és a dir, que sigui llegible per l'altra persona. Això posaria el focus sobre la persona que està consentint, sobre la hipotètica víctima en el cas d'una agressió, i no ens ho podem permetre. Això obliga a l'altre, el que està interactuant, a estar sempre pendent de quin és el llenguatge, no només verbal, també el llenguatge corporal, la circumstància, el context en el que aquella relació es produeix. Nosaltres aprenem a conduir i en el primer moment estem molt pendents del soroll que fa el motor, de si el cotxe em demana segona, em demana tercera, però quan hem conduït 10 vegades, això ja no passa. Aprenem a interioritzar aquest soroll i a interioritzar les sensacions del volant, del canvi, per poder canviar de marxa sense problema, no? De manera automàtica. El consentiment una miqueta és això, en una relació sexual. Jo he d'estar tota l'estona vinculada amb el que tu estàs sentint, amb les senyals que tu m'estàs donant, encara que no siguin senyals clarament voluntàries, però he d'estar pendent de com tu respons per poder adequar les coses que jo estic fent i hipotèticament parar, si no ho tinc clar, i aleshores sí preguntar.
Per tant, no cal pensar obsessivament durant la relació sexual per assegurar-se que l'altre hi està de gust. Hem d'aspirar que sigui una cosa natural, perquè tot aquest joc de potsers, de silencis, requereix que l'altre t'escolti, que respecti els teus nos, però potser que també cerqui els teus sís.
De vegades, a més, dir que no és tan fàcil, i no parlem tan sols d'una reacció de paràlisi en una agressió sexual, parlem també de pressions externes.
Com a dona, se t'assigna que has de ser, doncs, complaent, no ofendre els altres. Això què pot voler dir? Doncs que tu t'acabi costant dir que no. O que no siguis capaç de dir que no una segona vegada, si la primera vegada no te l'han respectada, no? I si tu ets una persona que has estat socialitzada com a home, el problema és que a tu t'eduquen per saber el que vols, per buscar el que vols i per fer veure que saps el que vols i que, a més, que ho saps tot sobre el sexe. Clar, això és una bomba de rellotgeria. Tu has de tenir alguna eina perquè, malgrat estan dient que el teu no és vàlid o tu ho entens d'alguna forma de com t'han educat i tal, que malgrat que t'estiguin dient això, tu tinguis alguna manera d'aprendre tu també a respectar el teu sí i aprendre tu a respectar el teu no, no?
És veritat que quan estem molt pendents d'alguna cosa racional, i això podria ser estar hiperobservant la reacció de l'altre o estar pensant en la llista de la compra, frena la resposta sexual. Però fixa't que és una mirada molt individual sobre la sexualitat, no? És un jo i no un nosaltres. Quan tu estàs tenint relacions sexuals amb una altra persona, és un nosaltres. Un nosaltres on jo gaudeixo i tu gaudeixes. Si jo interioritzo com a pròpies, d'alguna manera, aquelles senyals, aquelles respostes que tu m'estàs donant, perquè em poden excitar, em poden erotitzar encara més, o en un moment determinat em poden dir, ep, això no està clar, frena o pregunta, no he d'estar tan pendent d'allò que és clarament racional. Tu estàs conduint i no estàs pensant, he de tirar cap a la dreta, però ui, el cotxe fa un soroll que he de posar a tercera. Això succeeix de forma automàtica, perquè ho tenim totalment interioritzat. I és aquí on hem d'anar, perquè aquesta resposta de l'altre formi part de la meva pròpia.
Això sí, i ja acabem, entre feministes hi ha un consens inequívoc. Podem tenir tots els debats que vulguem sobre el sí, sobre el no, però de moment, i això ho veurem en capítols següents, la gran majoria de les agressions sexuals resten impunes. Sobretot no perdem de vista aquest context. Continuarem parlant de tot plegat i en el segon capítol d'aquest podcast tocarem un altre debat. Si hi ha una mirada punitivista o no sobre les violències sexuals. Gràcies per escoltar-nos.
Quarta Onada és un podcast de VilaWeb presentat per Clara Dèbol i Otbou, amb Carles García al servei tècnic i al muntatge, Neus Climent i Helena Ginebra a la producció i Emma Granyer i Pol Baraza a les veus.